Biblioteca Zoològica. Aquest és el tema.
Una vegada es van aplegar els ocells en gran assemblea per tractar d'interessos. Com que havia de durar molt, van creure convenient fer un dinar. La garça es va encarregar de fer l'arròs i va escollir el cucut per pinxo. En fer-li tallar la ceba, el pobre cucut li va començar a caure els ulls, que no paraven de plorar-li, i tot era dir...
Cou, 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 cou!
I no se'n pogués pas sortir. Per culpa d'ell, la moixonada no pogué fer la rossada.
En Joan Amades sí que en sap d'interpretar el llenguatge dels animals.
Els animals parlen?
Els animals tenen llenguatge propi. Entre ells es comuniquen i cada soroll té un especial significat.
Aquest és el tema.
L'enregistrament de sorolls d'animals.
És a dir, una fonoteca zoològica.
Què dius que què?
Doncs ja ho has sentit, es tracta d'una fonoteca de sorolls d'animals.
Molt interessant.
I quina paciència.
La paciència la té l'Anna Omedes, doctora en zoologia i que es dedica amb molta cura a enregistrar aquests sorolls.
L'Anna Omedes es va doctorar a Londres amb sons de micos.
Amb sons de micos?
Sí, de micos dels titís del Brasil.
Escolta, Titi, que te'n rius de mi?
Que poc naturista que ets. Els titís són una espècie de micos que viuen al Brasil. Has de saber que el llenguatge dels micos és el principi bàsic del llenguatge humà.
Això ja m'ho crec, perquè jo en conec un que encara parla com les mones.
Ja hi som.
L'Anna Omedes treballa juntament amb en Martí Boada, director de l'Escola de Natura del Montseny, i amb en Francesc Uribe, ornitòleg i conservador del Museu de Zoologia.
I tots tres enregistren els sons dels animals?
Doncs sí. Es penja la gravadora a l'esquena i amunt que fa pujada.
Amunt i avall porten enregistrades unes 40 espècies d'aus, perquè de moment treballen amb aus. Tenen, però, sons d'altres animals.
Però i què en fan d'aquestes cintes gravades?
Anna Omedes ens va rebre al Museu de Zoologia de Barcelona i ens va explicar què era exactament la fonoteca que estava fent.
Això és una fonoteca zoològica i, tal com el seu nom indica, inclueix veus i sorolls, no només veus, sinó sorolls que poden estar fets amb les mans, amb les potes, a vegades amb les ales... És a dir, qualsevol tipus de soroll que pot fer un animal.
Soroll és una cosa i cant n'és una altra.
Qui t'entengui, que et compri.
És molt senzill. L'home es pensa que els ocells canten per fer bonic o per alegrar-se l'estona.
Ah, i els ocells no canten?
El cant dels ocells és el seu llenguatge, la seva manera de dir les coses als ocells de la mateixa espècie.
Normalment la gent, quan parla de sorolls d'animals, s'imagina més aviat el cant de les aus, que potser és el més corrent, és el que estàs més acostumat a sentir, però quan comences a ficar-te en el tema, aprens que inclús els peixos fan sorolls. I bueno, molts insectes, les granotes, alguns rèptils i molts mamífers.
Nosaltres som mamífers, oi?
Sí, que vols que t'enregistrin la veu, potser? Ho dic perquè l'Anna Omedes no crec que hi tingui cap inconvenient.
És a dir, nosaltres gravem i anirem gravant, anirem acumulant un número de cintes inèdites. Normalment nosaltres el que farem seran espècies locals, és a dir, començarem per Catalunya i doncs, ja que sé, amb els anys, doncs, llavors te'n pots anar a Andalusia, al Coto de Doñana, a llocs interessants que saps que hi ha material, no?
També es tracta de fer intercanvi de material sonor i de documentació científica amb d'altres fonoteques que existeixen arreu del món.
I a més del que tu amagatzemes, es tracta també de posar-te en contacte amb altra gent a Espanya que hagin gravat i tenir una còpia del que ells han fet aquí. Una còpia que està a disposició del públic amb les condicions i amb els termes que el propietari vulgui, és a dir, hi ha de tot, hi ha gent que diu, pues jo vull que tingueu una còpia per seguretat meva, però de moment no vull que ningú la faci servir. N'hi ha un que diu, us la regalo i em podeu fer el que vulgueu, la podeu vendre si voleu. Un altre que dirà, pues només per investigació. Això és en qüestió a gravacions inèdites, és a dir, no publicades.
La fonoteca zoològica, com totes les fonoteques, es van omplint de mica en mica. Comencen amb quatre coses i després és qüestió d'anar recollint més material.
Després, poc a poc, anem recollint discs i cassets, publicats tots a fora, perquè aquí fins ara només s'han fet cassets de reclam pels caçadors, doncs la cadernera, o després també s'ha fet molta cosa de canaris, la gent que fa concurs de cants de canaris, per ensenyar-los a cantar, molts en compren aquestes cassets. Però en quant a animal salvatge, no s'ha fet res. I llavors, a fora d'Espanya sí que s'ha fet molt, i a poc nosaltres hem anat comprant, el que passa que, clar, és infinit, no? S'han anat fent moltes coses, i després també anem recollint tot el que podem d'articles científics sobre el so i llibres. I llavors una altra cosa que hem fet és intentar tenir tota la informació del que nosaltres no tenim. És a dir, posar-nos en contacte amb universitats, amb investigadors, amb museus, amb societats ornitològiques o de conservació, i d'alguna manera doncs ens estem enterant d'arreu del món qui fa alguna cosa de so, qui ha publicat alguna cosa, qui té un disc o una casseta o té gravacions, i com es podrien aconseguir material d'aquesta gent i en quines condicions.
En realitat es tractaria una mica de fer un registre de tots els diferents sons que tenen, fer-ne un registre i posar-lo a disposició d'aquell qui ho necessiti.
És a dir, una mica que a través nostre la gent pugui aconseguir el material que necessita per treballar. No només investigació, però escoles, doncs molta gent ha vingut que fan teatre o que fan cine, que necessiten sorolls de fons. És a dir, els usos de la fonoteca augmenten a mesura que es va coneixent, evidentment, no? Perquè aquí a Espanya no n'hi ha cap, és la primera, i llavors pues, la gent d'entrada diuen i per què voleu això, de què serveix? Però la prova és que arreu del món n'hi ha i que es fan servir, i a més, com més es fan servir, més ho coneix la gent, i com més ho coneix la gent, més ho fa servir. És una mica un cercle viciós, no? Però que va augmentant.
De moment, en Eumedes ha gravat només tan sols sorolls d'ocells. Com ella mateixa ens explica, ho ha fet amb ocells de casa nostra. Tampoc no era qüestió de començar la casa per la teulada.
Depèn molt del que graves. Per començar diré que nosaltres, com que a més és la primera fonoteca que hi ha a Espanya, i a Espanya hi ha poca gent que gravi, vam decidir que el que era més de sentit comú era començar a gravar espècies nostres, és a dir, gravar animals d'aquí del país. Si de sobte un dia jo tinc l'oportunitat o algú d'aquí de fer un viatge, doncs jo què sé, a les muntanyes d'Alemanya i a gravar, fantàstic, però de moment el bonic és poder col·leccionar el nostre.
Per començar a fer aquesta fonoteca de sons d'animals s'ha escollit el Montseny.
És que el Montseny és molt bonic.
El Montseny és un lloc ideal per gravar sons d'aus. N'hi ha una gran quantitat i, a més, és un lloc relativament proper a Barcelona.
A prop de Barcelona, per no tenir-se que desplaçar massa, el lloc on hi ha més animals és el Montseny, doncs hem començat fent les aus del Montseny. I això és part d'un projecte molt gran que tenim, però primer són les aus del Montseny i després ens anirem obrint una miqueta. Això no vol dir pues, que si en el Montseny hi ha unes zones on hi ha unes basses i hi ha granotes, pues, que també puguem fer... És a dir, estem oberts a tot, el que passa que tenim una, com una directriu que intentem seguir. No?
Aquest és el tema aquí a Catalunya Ràdio. Els sorolls de les aus i la fonoteca zoològica del Museu de Zoologia de Barcelona. La fonoteca zoològica té diverses aplicacions pràctiques.
D'una banda, el recull dels sons dels animals,
que estan al servei d'artistes, escriptors i professionals de la comunicació.
D'altra banda, la pròpia investigació científica.
La Nomedes realitza un estudi de totes aquelles veus que enregistra.
I l'aplicació en el camp educatiu.
A l'escola. L'aplicació a les escoles és també molt important, no és així, Anna?
A les escoles hi ha una aplicació que a mi em sembla molt maca i que aquí no s'ha explotat gens, i és que de la mateixa manera que el nen se li ensenya a mirar, no només a veure, se li té que ensenyar a escoltar. És a dir, nosaltres estem acostumats, i més com que vivim en una ciutat, que camines pel carrer i tot el que sents és com una massa de soroll en el qual no distingeixes res. I quan surts al camp et passa el mateix. T'és igual que canti un ocell o que... o una granota, vull dir, no, o descens de fons pues, un gos que borda i un camió que passa. I això, com a idea general dintre de l'educació, que a més ho he parlat amb algunes mestres que han vingut aquí i els agrada molt la idea, és d'alguna manera que els nanos aprenguin a escoltar, a diferenciar un soroll d'un altre.
És necessari que els nens aprenguin el món dels sons.
La nostra cultura és eminentment visual. Ens refiem tant del sentit de la vista que descuidem els altres. Poques persones saben distingir el cant d'una cadernera o el d'un pardal, el soroll d'un conill enmig del bosc o el de les branques dels arbres a través del vent.
I després, doncs, totes les aplicacions més des del punt de vista educatiu clàssic, és a dir, distingir doncs, espècies d'ocells, parlar de... que els animals també es comuniquen i què vol dir cada soroll i quina relació hi ha entre on viuen o la mida que tenen o el que s'han de dir i els tipus de sorolls que fan, una mica doncs, ja incluir tota la part de comunicació dels animals a dintre de lo que sempre s'ha dit les ciències naturals. És a dir, començar, si vols, a canviar una mica aquesta sensació que tenen els homes de que els ocells canten doncs, perquè fa bonic i de que... les granotes canten, doncs, mira, perquè s'avorreixen. Els animals el que fan, ho fan, però tenen motius, és a dir, els serveix d'algú i tot té una explicació i algunes d'elles molt maques. I llavors és una pena que això siguin uns coneixements i que es perdin. És a dir, que una mica intentem recuperar tot això que s'ha tingut bastant abandonat, i sobretot aquí a Espanya.
Però nosaltres som capaços de reconèixer el llenguatge dels animals o és cosa de les faules?
Sí, jo sempre poso com a exemple, no sé si tu tens un gos, tu saps si borda perquè està enfadat, perquè està content perquè ha de sortir. Vull dir, hi ha com a mínim 10 sorolls que segur que tu els reconeixes del teu gos. Si s'ha quedat tancat o si té por o si... Pues això ho pots extrapolar tot el que vulguis. És a dir, si el teu gos ara tu et dediquessis a estudiar-lo una mica més en detall, pues podries distingir dintre del que és un gemec 10 tipus de gemec. Uns més curts, uns més llargs, uns més aguts, uns més greus, que d'alguna manera pues, t'informarien una mica més en detall de per què està fent un gemec.
No, no és la banda sonora d'una pel·lícula de terror, ni un camió fent maniobres.
Ho has sentit, tu?
Escolta, escolta.
Renoi.
Fas garrifar, oi?
No sabem què s'expliquen, però és una conversa entre balenes davant les costes de Massachusetts.
Doncs quina xerrera que tenen les balenes.
Semblen les dones a la pageteria.
O els homenots al futbol, no?